Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
El ciberassetjament és una forma de bullying que es produeix a les xarxes socials. És una de les preocupacions més grans en l'àmbit escolar dels adolescents, ja que generen terribles conseqüències a les víctimes, que en alguns casos els han portat fins i tot al suïcidi. Davant d'aquest problema social, la companyia Nus Teatre està duent a terme una obra titulada 1000 Likes, una peça de teatre fòrum amb un format innovador que permet la participació del públic pujant a l'escenari o des del mòbil. Rocío Manzano, cofundadora de Nus Teatre, explica aquesta tècnica.
Teatre Fòrum és una eina del Teatre de les Oprimides que presenta una problemàtica social que acaba malament i on es convida els espectadors a pujar a l'escenari a intentar canviar això que no ha funcionat o que era injust, diguéssim. És un assaig per la vida. La idea és això, que els actors, la persona del públic, es converteixen en espectactors o espectactrius i passen a intervenir en el que passa a l'escena.
Mil Likes mostra el paper fonamental que juguen les tecnologies de la informació i el coneixement en aquest conflicte cada dia més present a la nostra societat, i és que amb internet pots estar 24 hores sent assetjat via xarxes socials. No s'atura aquest assetjament ni quan surts del col·legi, ho expressa l'actriu i productora Rocío Manzano.
La idea és combatre el ciberassetjament des de les mateixes eines des d'on normalment es dona, no? No criminalitzar l'ús de les tecnologies, sinó fer-la servir al nostre favor, no? Això de l'anonimat, que normalment pot ser una cosa que faci molt de mal, no? Que amagat darrere d'una pantalla puguis fer mal als altres, pues també es pot aprofitar per precisament el contrari, no? L'anonimat pots fer que puguis demanar ajuda sense que t'exposis massa.
Per fer aquesta obra de teatre sobre ciberassetjament, Nus Teatre va fer un treball de camp en 3 escoles per entendre millor els nadius digitals. És una experiència teatral única, on tothom és important en la història. La durada és de 2 hores i està recomanada a partir de 13 anys. Trobareu més informació a nusteatre.org.
Ràdio Estel.
Radioestel.cat, el teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I
hi ha gent que ho dona tot. Alguns només en donen la meitat. Uns altres no donen res.
Però on és el bateria?
A la teva propera declaració de la renda, millor dues. Si marques les dues caselles d'assignació solidària, ho donaràs tot per ajudar a més. Millor dues. És un missatge de Càritas.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. S'acosta Sant Jordi i aquesta setmana ja es respira en l'ambient l'olor de roses i de llibres nous. Es parlen de les novetats literàries i les ganes de llegir s'encomanen. Tots pensem quin llibre volem i quin llibre regalarem. Llibres infantils per als fills, per al marit, per una amiga, per un company de feina. Hi ha llibres per tots els gustos i comprar-los és fàcil, però el més important és llegir-los. que el llibre de Sant Jordi no es quedi en un racó, sinó que passi a formar part de les lectures de la nostra vida. Per això avui volem dedicar Paraules d'amor a la importància de la lectura i com animar els fills a esdevenir lectors. Perquè diuen que llegir ens fa grans en tots els sentits. Ens amplia vocabulari, ens desenvolupa la capacitat comunicativa, ens fa més crítics i ens fa viatjar sense sortir de casa. És tan important llegir que tots els lectors volem encomanar aquesta passió, sobretot de cara als fills, perquè som conscients que el rendiment acadèmic està molt lligat a la lectura. I com podem fer-ho per llegir més? Realment no tenim temps per la lectura? Al programa d'avui donarem idees per trobar estones per llegir en família, anar a la biblioteca, parlar de llibres i, en definitiva, fer que la lectura formi part del dia a dia. Perquè diuen que aquells que llegeixen viuen més, viuen la seva vida i la dels llibres que llegeixen. Ara llegim potser més que mai. Correus electrònics, whatsapps, notícies de les xarxes socials. Estem hiperconnectats i ens arriba molta informació en format breu. Hem passat del menjar ràpid al llegir ràpid i per aquest motiu cal tornar a recuperar la lectura en calma, assaborint cada paraula i que la història ens transporti per una estona. Igual que cuidem l'alimentació, també és important cuidar el que llegim i sobretot el que llegeixen els fills, perquè som el que llegim i per tant cal que totes les lectures siguin de qualitat i adequades per la seva edat. Encertant el llibre és clau per convertir-los en futurs lectors. Avui, doncs, a pocs dies de Sant Jordi, el nom del nostre programa pren més sentit que mai perquè durant una hora parlarem de les paraules impreses i de l'amor per la lectura. Paraules i amor que s'uneixen en la diada del 23 d'abril, una data dedicada a llegir i estimar. Comencem. Doncs estem escoltant la cançó de Neverending Story, La història interminable, La història inacabable. Em deien els moderadors del Fer, que ja els tenim aquí, que és un tema que els agradava i que fins i tot els havia agradat molt el llibre, perquè ja sabeu que el tema d'avui, a pocs dies de Sant Jordi, és el gust per la lectura. Per parlar d'aquest tema tenim els nostres orientadors familiars de l'associació Fer, que a més d'orientadors familiars també són grans lectors i per tant ens donaran idees i com afavorir una mica que tots llegim una miqueta més, que sempre és bo. Tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Molt bona tarda.
També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també tenim a l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs us ho deia, són orientadors familiars de l'associació FERT i fan molts cursos per famílies on es parlen precisament d'aquests temes, de com fer que els fills siguin més lectors i afavorir hàbits d'oci saludable, perquè quan llegim és una de les activitats que més ens enriqueix, que mai és perdre el temps, sinó que llegir sempre suma. És així, Aureli?
Sí, sí, mira, i a més, la teva introducció parlaves del rendiment escolar, per exemple, i els pares haurien de saber que va molt lligat, eh? Va molt lligat. Molts problemes de la manca de rendiment és perquè o no tenen la suficient habilitat comprensora, o no són capaços d'entendre un enunciat, o no saben expressar. És a dir, que moltes vegades el rendiment té molt que veure. Per tant, jo crec que aquesta idea de dir, bueno, la lectura no és un tema qualsevol. La lectura és un tema per si mateix...
Important.
Que després, a més, doncs, un pot gaudir de llegir, i això que estaves dient, doncs, pot conèixer molt de món, i molts personatges interessants, i ficar-s'hi en la vida... Tot això, però que encara que només fos, pel punt de vista del rendiment escolar, és més. Jo ara, com a professional d'educació, si a mi em diguessin... A veure... suposant que tu tinguessis un col·legi i fossis el director i poguessis allà remenar les cireres
i decidir tot.
A veure, l'àrea de llenguatge, prioritat, i sobretot a la primera etapa. Primera etapa. Perquè si això es dona molt bé, aleshores tens assegurat que aquesta persona ja per si mateixa no cal que insisteixis. Ell ja és un lector, ja té interès per les coses.
Per tant, és fonamental que
sí, digues, sí.
De l'edat, jo diria que dels 3 als 6, 7 anys, inculcar-los, que els pares inculquem aquest hàbit, aquestes ganes d'aprendre, de llegir, aquestes ganes d'agafar un conte, encara que no sàpiguen unir les síl·labes ni les lletres, encara, però no? Primer comences a passar pàgines amb un conte doncs, de dibuixos, de molts dibuixos, però que sigui algo divertit. No que sigui, ara toca llegir, i ara doncs, estaràs aquí 20 minuts i ara...
Apaga la tele i obre un llibre,
clar,
no? Com el càstig.
És el càstig, no? Llavors ha de ser algú atractiu, ha de ser algú que ells gaudeixin, i per tant jo animo a tots els pares i mares que ens estiguin escoltant, que si tenen fills en aquestes edats, després ja parlarem dels més grandets, però d'aquestes edats de 3, 6, 7 anys... que se sentin amb ells, que els llegeixin una estona un conte i que tinguin aquestes ganes de... I què passarà, no?, a la pàgina següent, i què passarà al capítol següent, no? Aquestes ganes, abans d'anar a dormir, una bona estona, perquè vagin asserenant-se, no?, en el cos, que vagin, no?, apaciguant les pulsacions, però també que ells trobin aquests moments d'estar amb el pare o la mare amb una activitat maca, amb una activitat... Que fomenta la creativitat amb ells, no? Aquesta aparèixer en els com a protagonista de les històries o com, no sé, pues, que sigui algo agradable, no sigui un, no sé, un tostón de llegir, no?
Buscar estonetes en família, encara que ells no llegeixin, els hi passem els dibuixos, que observin,
és
que vegin com una estona.
És que hi ha contes tan macos, val la pena.
Sí, jo penso que la lectura en si és tot un món, no? O sigui, a vegades només associem la lectura a llibres, no? Sí. I amb freqüència, doncs, a veure, hi ha il·lustracions, hi ha els còmics, hi ha... amb els que molts hem començat a llegir, i això ens ha fet interessants, perquè, home, sí que miràvem poder més durant una època els dibuixos, però, clar, els dibuixos et tiren cap a la lectura, no? I aleshores hi vas entrant. I quan entres en aquest món tan apassionat, et dones compte de les possibilitats que té. Les vas veient al llarg de la vida. El llenguatge, per exemple, com dèieu ara, home, en aquest moment està fent molta falta, no? Perquè estem funcionant amb un llenguatge molt pobre. Estem fent servir expressions curtes i que serveixen per tot, el qual vol dir que no serveixen per res, no? El llegir ens fa adquirir tota una sèrie de matisos, de veure com es descriuen situacions i moments, i això, la prova és que a vegades doncs, veiem una pel·lícula que ha derivat d'un llibre, no? I si has llegit el llibre, evidentment te'n dones compte de que té una gran riquesa que la pel·lícula, per ben feta que estigui, no ha sigut capaç.
Costa molt resumir una hora i mitja una història que potser t'ha captivat, no?, durant moltes nits.
Efectivament. I després que la descripció, a vegades, si està ben feta, et dibuixa més una situació, un lloc, un paisatge, que no pas el veure'l. Per veure'l necessites molta estona per anar-te fixant en coses i a vegades ni t'hi fixaràs. Però, en canvi, l'autor, si és bo, i la major part ho són, doncs et sap descriure. I aprens tota una sèrie de coses, de maneres de fer, de construir les frases. Bé, són coses que la lectura ens pot ajudar molt. I al mateix temps, donar-nos en compte de que, mitjançant la lectura, podem fer coses com nosaltres volem. Per exemple, la informació. Jo hi tinc una autèntica dèria amb això, no? O sigui, em molesta molt que tots els canals de televisió facin els noticiaris a la mateixa hora, amb les mateixes filmacions i amb el mateix ordre de les filmacions, no? Només canvien els comentaris, donant-li una mica de color segons qui paga la festa, no? Bé, doncs amb el diari tenim l'avantatge de que podem fer-ho en l'ordre que a nosaltres ens sembli, dedicant-li la intensitat i el temps a les coses que ens interessen més, i això no es pot fer si no és amb la lectura.
Llegir el diari, ens recupera un clàssic. Això ja és per nostàlgics, perquè us he de dir que jo que a vegades vaig amb el tren de Rodalies, abans tothom llegia el diari, i ara molt poca gent, és algun gratuït, però és estrany de veure gent llegint la premsa diària.
Sí, jo ara volia canviar certs, però abans de canviar, vull dir que hi ha una cosa que de vegades no s'ha d'oblidar, i és que la lectura, tu estàs fent de que un nen, quan comença, d'uns suarismes, d'una estructura, diguéssim, d'unes lletres, d'uns números, està visualitzant un concepte. Vull dir, no entra pels... No és la vista, que tu quan veus una... Dius, bueno, si és una poma, doncs ja veus la poma. Uh-huh. No, allà el que és una P, una O...
I el teu cervell ja el té, no?, cervell, la imatge de poma.
Aquest esforç...
Aquest procés
això
mental.
Això, un procés mental, és molt formatiu. Així que a vegades ho passem de llarg, no? No ho veia perquè... I després una altra cosa, no estava previst, però també jo m'hi he adonat. I és que aquest descobriment que un fa... Estic parlant més aviat amb aquesta etapa primerenca, quan comencen a veure que, mira, allà posa poma, és poma, és una poma, i tal, no?
Nostre, doncs, ho entès, poma.
Ho entès, no? I tal, no?
Ja,
doncs aquesta etapa també és molt... té l'avantatge de que és atractiu perquè fa un descobriment cada vegada. I quan descobreix que allò ho entén, li dona una satisfacció. És com, per exemple, quan un comença un idioma, aprendre, comença, que amb quatre coses. I hi ha un acudit, jo recordo la primera vegada que vaig veure un acudit en anglès, i ho vaig entendre, i em va fer molta gràcia, perquè ho vaig entendre, perquè estava començant a aprendre l'anglès. Si m'haguessin posat en català o en castellà, doncs, bueno, ja sé, és aquest acudit, que a més segurament ja m'ho haurien explicat. Doncs aquesta idea, a mi em sembla que per si mateixa té interès. Desenvolupa en un el servei, vull dir que fa que d'un signe, una paraula, un concepte, aquesta és una qüestió. I després una altra cosa que també tu estaves dient, tal com estava explicant, dic, això també té interès, no? I és que un pot aprendre a llegir i escriure, però escriure bé, només quan un ha llegit molt, ha vist molta sintaxi, ha vist una cultura, i un té un estil, perquè cadascú té el seu estil, però aquest estil es va polint també llegint. I per tant, encara que només fos, que no és, la lectura és molt, no? Per anar agafant estil... I a l'hora d'expressar, i clar, i jo ara faré les coses també des del punt de vista del professor, un examen que està molt més polit, la seva presentació, vull dir, des del punt de vista literari, home, és més atractiu.
Home, clar, llegir...
I en lloc de posar-li un 5, ja li poses un 6. Mira, escolta, està més polidet, un 6. I dius, bueno, doncs, això té que veure amb la lectura, punto.
Uh-huh. Escriure bé va lligat a haver llegit bastant.
Jo volia donar una idea que em sembla que pot ser molt interessant de fer amb els nostres fills, i és aquestes edats de... Doncs no sé, ara ja pujo una mica l'edat que comentava abans, no? Els 8, els 9, els 10, els 11 anys, passar una tarda, bueno, una tarda de tant en tant, no una i ja està, sinó de tant en tant, com una activitat amb els nens, és anar a la biblioteca. i tu t'estàs allà una horeta i mitja, per exemple, no? I cada un agafa diversos llibres, no? Els nens pues, tenen la tendència a agafar un, mirar-se'l, deixar-lo, agafar el següent, vale, ja està bé, no passa res. I els més grandets pues, ja agafen una historieta i se la van llegint una estona, i l'adult també pues, agafa el diari, que també el tenen a la biblioteca, o qualsevol altra lectura, una revista, el que sigui. I aquesta hora és molt productiva perquè els hi enganxa, tenen ganes de tornar a la biblioteca, perquè hi ha llibres i contes i TVOs, com deies tu, no? Còmics molt macos, des del Tintín de tota la vida, l'Astèrix, això són clàssics que fomenten la lectura del que després seran llibres més gruixudets, no? De 500 pàgines, de 800 pàgines, el que sigui, no? Pues aquestes estones de biblioteca, de tant en tant, pues vas un rato al parc i després te'n vas a la biblioteca mitja hora, tres quarts, el que sigui, el que tinguis. I una altra idea és compartir la mateixa lectura amb els fills, no? I potser a l'escola abans comentàvem, abans de començar la tertúlia, comentàvem entre nosaltres doncs que a vegades els llibres que t'obliguen a llegir a l'escola no són ben rebuts, no sé, hi ha aquesta mena de...
Lectura, oh, és que la paraula lectura obligatòria ja tira enrere,
eh? No ens els hem llegit, algun dels llibres que ens
han... De la lectura obligatòria.
Sí, no? Llavors hem sortit com hem pogut, sí. Però en canvi llegíem un altre que ens interessava més. Bé, doncs aquests llibres, a vegades, de lectura obligada o de no obligada, llegir-ho amb el teu fill, o sigui, cada un pel seu compte, llegir el mateix llibre i després intercanviar amb una conversa, doncs, pues, per on vas? Pues, no sé què, ui, no t'explico el que passarà després, no? Pues, també és un moment de comunicació molt maco amb el fill, no? Tens alguna cosa en comú del que parlar, no? La lectura d'un llibre, no? Compartir un llibre. I doncs, això sí, requereix apagar pantalles, mòbils, etc.
I que els pares llegim requereix també, no?
Això segur.
Això segur.
Això segur.
Bueno,
doncs,
ara...
doncs bones idees, eh? Biblio, sí, per una banda, i llegir la mateixa lectura que el fill o que la filla per l'altra.
Sí, a mi la idea dels llocs comuns, que crec que són tan importants per l'educació, no? De trobar, doncs, això, punts de confluència. I el llibre, doncs, n'és un de bo, no? Efectivament, com deia la Laura, doncs, de poder comentar, doncs, què t'ha semblat, no? Home, el que sí està clar és que, encara que donis el mateix exemple, els fills no sempre llegeixen molt igual. Vol dir que has fet el mateix amb tots i n'hi ha que potser començarà a llegir amb intensitat quan tingui 38 anys, no?
Pot passar, això?
Sí, passa, sí. Passa. O sigui, ho dic perquè sé...
Perquè parlo, no?
Sí, sí, sí.
No,
m'agrada saber-ho, eh? Perquè jo sempre defenso que... Quan diuen, no m'agrada llegir, penso, no t'agrada el llibre. No vol dir que no t'agrada llegir, no t'ha agradat fins ara el llibre. Fins que en trobes un, pot ser els 38, que ja t'enganxa per sempre, potser.
Perquè és una disciplina que la tens que associar a una cosa agradable. Si a tu t'han fet llegir coses, a lo millor has agafat un rebot amb la lectura, no? Llavors, per això, a veure, tindre una idea de que la lectura té tota una quantitat de moments diferents, no? Des de que comences a aprendre a llegir per enterar-te el que hi ha en el paper, que després, doncs, és molt bo entrar en aquells moments de dir, escolta, és bo aprendre i practicar la lectura en veu alta, perquè t'ajuda, entre altres coses, a enterar-te més dels conceptes, de les coses. Si estàs llegint a una velocitat perquè aquell capítol tens ganes d'acabar-lo, és molt probable que t'enteris d'un 60% del que estàs llegint, no? O sigui, si estàs pronunciant aquella lectura d'una manera que l'entenguin els demés, normalment tu també l'estàs entenent. I això, fer-ho veure quan s'estan creant uns hàbits i unes maneres de fer. I que hi ha molts tipus de lectura. Hi ha aquella lectura pausada, aquella lectura a ritme normal, aquella lectura en diagonal, a vegades, que no tenim... No és que sigui la més agradable, però a vegades tenim que agafar conceptes ràpidament d'una cosa que és una mica extensa, no? Bueno, això també es pot fer, i també s'ha d'aprendre a fer, perquè a vegades no hi ha més remei que fer-ho d'aquesta manera. És a dir, és tot un món, és unes possibilitats que se'ls ha de fer atractives als nostres fills i a les persones que tenim al voltant nostre, no? Després, també pensar que es poden llegir, i normalment els que conec que llegeixen bastant llegeixen diversos llibres al mateix temps, no? O sigui, és a dir, pues, no sé, un tema d'espiritualitat, no espiritisme, eh?
Espiritualitat normalment, que és diferent,
sí,
no?
És una altra cosa, no? Doncs bé, jo normalment en tinc un en marxa sempre, no?, d'aquests, però al mateix temps, bueno, pues pot ser una novel·la o pot ser un llibre de tipus tècnic o dues novel·les diferents,
sí,
perquè tenen... I estàs...
Segons l'estat d'ànim, tries una
exacte.
O l'altra, no?
Home, si tens diversos llibres en marxa, és difícil que un dia et quedis parat. Perquè unes vegades t'estira més un que l'altre i altres vegades són tots, no? Bueno, és un món apassionant i crec que si un ho veu així, és fàcil que els que estan al seu voltant, els que depenen d'ell quan són petits i de més, doncs s'hi apassionin, no? Sempre amb la idea de que no és una cosa obligatòria, és una cosa interessant, és una cosa que ens fa anar a mons que els altres ni se n'enteren que existeixen, no? No només són les vides, són maneres de pensar, són situacions, són paisatges, és tota una sèrie de coses que han de tirar de qualsevol persona que tingui una mica de curiositat, no?
Coincideixo molt en el fet de fer llegir en veu alta, que crec que és molt important, però per tot, eh? Per la comunicació oral, també.
Per la dicció.
Per la dicció, per la pronunciació, per tot. I en nens petits també recomano que sigui un encàrrec, igual que tenen l'encàrrec de parar a taula o del rentaplats, a casa meva hi ha el lector, i llegeixo al germà petit o a mi quan estic a la cuina fent alguna cosa, llegeix-me un trosset. I el fas llegir en veu alta, a vegades rondinen fins que s'hi fiquen, però l'encàrrec de fer un lector a casa que diguis no, llegeix tu al teu germà petit, també funciona molt, i també us ho recomano per afavorir una mica que llegeixin en veu alta, que a vegades costa trobar el moment.
Bueno, i com totes les coses bones, i que s'han d'habituar, doncs els hi ha de fer un lloc. Un lloc vol dir pues, que, per exemple, un hàbit, pues, un agafa un hàbit quan és una cosa, per exemple, un quan es renta les dents, pues, perquè ja sap que després, abans d'anar a dormir o abans d'anar després de tot... I perquè li has fet un lloc. Per tant, al favorir el lloc i el moment, de vegades els nens pues, estan jugant i estan jugant, i perquè agafin l'hàbit, doncs has de facilitar les coses. Clar, si ja és tan important la televisió, que està posada sempre, si ja, està, si ja no passa res perquè hi hagi 4 o 5 dies que no es llegeixi en aquella casa, doncs aleshores allà no hi ha hàbit. Si els pares no llegeixen mai, si no hi ha l'hàbit, doncs... Per tant, idea, fer el lloc. Que aquesta seria una qüestió. I una segona idea, que no sé si va lligada, però sí que va lligada, perquè estic parlant de l'hàbit, no? I és que, a veure, si realment volem que sigui formativa... amb la quantitat de llibres bons que hi ha, perquè hi ha acabades, hi ha temes que un diu, és que clar, doncs a la televisió no hi ha massa programes bons. Bueno, és possible, és veritat, tenen raó, no? El cine, home, doncs sí, hi ha pel·lícules, però bueno, tampoc és que hi hagi masses, no? Però amb literatura, que un... és que el problema és que no te'ls pots acabar, els llibres que hi ha bons, per nens i per joves. Estem parlant des del punt de vista de l'orientació familiar, o sigui, que hem de recomanar. Hi ha tanta biografia. Doncs, va, doncs, agafa l'hàbit, doncs, de que mira, tant, mira, per cert, l'altre dia vaig llegir un llibre, què et sembla? Mira, ara ve Sant Jordi i... O sigui, ja agafa l'hàbit de que és habitual que el pare regali i fomenti i favoreixi, i com que normalment li regales un llibre que és bo, segurament dirà, doncs, el que em va regalar fa un mes o dos mesos és bo, doncs, o ara també serà bo. O sigui, agafar l'hàbit de que hi hagi aquesta oportunitat, un lloc per la lectura i la possibilitat de poder regalar llibres que realment són bons.
O sigui, que ens recomanes, per exemple, tancar un dia a la setmana, una hora, per dedicar-la a la lectura?
No, però que ja d'entrada de petit sàpiguen que abans de dormir, per exemple, és una qüestió. I que diàriament, doncs, mira, tu ho fas abans de després de berenar o després de... O sigui, que fer-li lloc... Clar, cada família és un món. El que no podem donar aquí, doncs,
una recepta, no? Clar.
Però fer-li lloc. I fer-li lloc vol dir que tu ho fomentes i ho favoreixes i dones exemple, perquè també et fas un lloc. No faries el lloc, com deia abans, si estigués posada a la televisió, sempre no estàs fent un lloc, no?
Bueno. I els nens, com són grans imitadors, ens han de veure els pares que llegim. Perquè, clar, els fills segueixen el nostre exemple, no segueixen els nostres consells. O sigui, per molt que li diguis, llegeix, si no et veuen llegir, no llegiran. I després això que ara encetava l'Aureli, de les bones lectures... A veure, és veritat que hi ha molta literatura i molt bona, però a vegades els bestsellers no valen res. I són
comercials,
i es venen
no?
a milions, i tu te l'agafes i et cau de les mans, perquè potser no ten, no, la gent pues, llegeix poc,
sí,
en primer lloc llegeix poc,
sí.
I quan llegeix agafa el més vendidor. El més venut a vegades és una piltrafa. Deixa't aconsellar pel llibreter, deixa't... també pots dir, pues mira, jo m'agrada més aquest estil que un altre, m'agrada més, no sé, aventures, m'agrada més una novel·la històrica, el que sigui, no? Que coneixin els teus gustos. perquè si agafes lo més venut, doncs moltes vegades, no sempre, però moltes vegades no valen massa.
Depèn del llibre, no? Pot ser que acabis comprant un best-seller i que no...
Però val la pena, ja que llegim... Que tenim poc temps, a vegades, que ens agradaria llegir més, però tenim poc temps, agafar bona lectura.
La major part dels escriptors saben escriure. Vol dir que...
Però fixa't que hi ha escriptors que fan una primera novel·la que té una tirada brutal, perquè és un molt bon llibre, i després fan la segona i la tercera part i no val res. No val res. A mi m'ha passat diverses vegades. La primera, boníssima. I la segona i la tercera, ja dius, aquí no hi ha dedicat tant de temps com a la primera.
Bueno, però, gaudia, no? Sí.
A veure, jo ho deia per el fet de que quan una persona acostuma a llegir llibres que estan ben construïts, que estan ben escrits, precisament, el dia que li cau a les mans un llibre d'aquests, efectivament et cau de les mans. El que només llegeix llibres d'aquests, normalment s'ho empassa igual que se'n passaria qualsevol altra cosa, no? Però si normalment t'exigeixes, no és que t'ho exigeixis, és que et ve de gust llegir llibres que dius, escolta, tu, és un vocabulari fantàstic, és una manera d'expressar meravellosa, no? Sí. Clar, quan llavors et cau un d'aquests, bueno, doncs que per les circumstàncies que sigui, i una de les circumstàncies és el poc nivell d'alguns lectors, doncs es venen molt, i perfecte, em sembla molt bé, sobretot per ells, no? Però el que ja té costum de llegir coses amb més nivell, no parlo nivell filosòfic, sinó literari, no? Si a més és filosòfic, doncs fantàstic, però literari. Un cert nivell literari t'ajuda a dir, home, el que no arribi a un mínim, francament, no, o sigui, és que la que abans d'acabar el primer capítol igual ja he plegat, no? Perquè és que no val la pena perdre el temps amb això. Després hem d'aprofitar les ajudes que tenim, no? Sempre ens posem amb la tele, però la tele té unes grans ajudes perquè la gent llegeixi, són els anuncis, no? O sigui, quantes vegades...
Això de la programació, que et dona. Et fa ganes de pagar.
Però, a veure, quantes vegades estem veient un programa que ha aconseguit atreure'ns, no? I de cop i volta comencen a posar anuncis, no? Un té una capacitat de retindre on estàvem, però que aquesta capacitat ja se l'està encarregant totalment, no? Llavors vol dir que arriba un moment que ja no saps de què anava la cosa. Bueno, doncs, abans que arribi aquest moment, si ja veus que la cosa va per aquí, deixa-ho estar. I llavors, si la televisió no té un poder d'atractiu, clar, el poder d'atractiu pot estar basat en moltes coses, però jo diria que el desitjable és que sigui un atractiu intel·lectual. Si no el té, escolta'm tu, alternatives, i l'alternativa més immediata pot ser un llibre, perfectament, no? Que no el tens gaire lluny del mando a distància de la tele. Són complements.
El tens allí preparat a la tauleta, pel moment crític, de dir, ja no puc més amb aquest programa.
Tens el llibre, amb el punt posat, i aleshores dius, carai, com he pogut perdre mitja hora amb aquests impresentables, quan resulta que tenia aquest bon llibre aquí al costat.
La televisió actual com a millor estimulador de la lectura, perquè és el pla B que més ens atreu. Jo reprenent una mica el que dèieu de les lectures de qualitat, de que a vegades són llibres molt venuts, però que després el contingut és molt fluix, us recomano una web que es diu delibris.org, que et diu el contingut moral dels llibres, és a dir, tu fiques el títol i et diu una mica la classificació, si és de bona qualitat, et fica com estrelles, com al cinema, però a més et diu si té algun contingut inadequat o de contingut sexual que no puguin llegir fills menors. O sigui que la pàgina es diu delibris.org i per pares, per famílies, sempre és molt recomanable consultar abans, perquè a vegades sí que els veiem molt entretinguts amb alguna lectura i vés a saber què estan llegint. A vegades és important saber què llegeixen, aquestes portades fluorescents i que semblen molt adolescents, però després el contingut potser no és tan infantil com ens pensem. Per tant, sempre és bo consultar a veure què estan llegint.
Jo l'he consultat i
La coneixes, la
web?
Sí,
està molt bé. No, però, i una altra, ara el tinc a sobre, no? I és que, per exemple, quan... Bueno, vols recomanar llibres i tal, pues a Fer Premsa, per exemple, també té una relació de llibres per edats, també, per joves de tal edat, no? I dius, home, doncs mira, jo conec aquest nen, doncs home, aquest no li agrada aquest... Home, com a mínim, ja te'l recomana, recomana. I tu ja tens experiència que cada vegada que has llegit un llibre d'aquests són bons. Bueno, pues, si més no, ja hi ha una primera selecció.
No, ja tens una mica, una mica d'idea doncs, d'on pots
entrar. I sempre ho fan, per exemple, per Nadal i temporades concretes. Mira, anys, llibres per les vacances de Nadal, per exemple. I regalat per Reis
com
i tal,
ara,
no?
Per Sant Jordi.
I aquesta es va molt bé. I després, amb aquesta línia, també, ara, si vols, és una altra qüestió, però jo volia insistir en donar-li tota la categoria que té la lectura. Per exemple, doncs, quan és constant la lectura, a vegades no ens adonem de la importància que té. Una persona que llegeixi cada dia 10 minuts o un quart d'hora, cada dia.
Que és molt.
Multiplicat, per els dies, o sigui, dic 10 minuts perquè és un número rodó, es multiplica, és un zero, Per 365 són, doncs ja saps, 3.000. I això són, no sé, 150, no sé quantes hores. Vull dir, clar, al cap d'uns anys ha llegit molt. I si està ben triat, dius, bueno, això tornes a lo mateix. És que quan està ben triada la lectura, si és constant, és molt la cultura que un pot arribar a agafar. Bueno, des del punt de vista positiu. I el temps que ha evitat llegir bestieses, que aleshores fan mal. I la lectura, per exemple, i això em volia arribar. Amb el cas concret dels nens, bueno, no tant perquè normalment els nens tenen els llibres que els hi compren els seus pares, però quan un ja comença a ser més gran, ja 15, 16 anys, que a vegades llegeix el que llegeix i tal, doncs el mal que pot fer un llibre, perquè la lletra impresa doncs, és dogma per un noi de 15 anys, i a més no està vacunat. No té arguments per contradir el que diu el llibre. O diu un llibre, com que ho ha dit el llibre, allò deu ser ja...
Ho he llegit,
ja,
no?
Ja està, i, bueno, i a més és un autor que... Ui, deu ser... Bueno, per tant, el mal que pot fer és tan important que compensa dirigir-lo. I a més valorar el que suposa quan ha acabat la... 10 minuts, però és molt, Bueno, donar-li importància, només,
Sí, donar-li importància i controlar una mica els continguts, el que dèiem, no? Perquè igual que la lectura és molt positiva, doncs també té una vessant
més negativa. I hi ha molts tipus
de
lectures, Tenim poemes curts, per exemple, jo me'n recordo de Becker, vaig disfrutar molt amb Becker. Després tenim, per fomentar també la curiositat i... Pues el tema dels invents i els descobriments del món, no? Des de la roda, la impremta, la bombeta... Això els agrada molt, aquestes edats de 12, 13, 14 anys. No? Els grans personatges de la història, Marco Polo, Colón, no? O l'arribada de l'home a la Lluna, o la primera volta del món, no sé, totes aquestes coses, la conquesta de l'Everest, aquests temes són d'aventures, no?, al mateix temps.
Més reals, també,
i,
no?
I d'herois, de conquestes, de gestes així grans, no? O racons del món, a vegades pues, dius, ai, què llegeixo, no sé, bueno, és igual. O prepares un viatge, no?, a l'estiu. Pues, hi ha llibres, doncs, és igual, de guies de turisme, o hi ha llibres una mica més macos i més elaborats
país, no?
Del país, pues, pots, no sé, descobrir racons del món, que potser no hi iràs mai, però són macos de saber que existeixen i de conèixer les característiques del lloc, no sé, de les poblacions, de les civilitzacions.
Que no cal que sempre sigui novel·la, vaja, que pots trobar moltes alternatives per fer un nen lector, si encertes amb el seu interès, el que ens deies, un descobridor, un paisatge, no? Un invent.
És que a vegades amb una lectura d'aquestes, en el nen, que potser tampoc era una joia llegint, se li encén allò de dir, ai, pues, no sé, la creativitat o l'afany aventurer, jo què sé, de pujar muntanyes, és igual, qualsevol cosa, podem posar 50.000 exemples,
sí. Algun tema que
l'interessi. Quan trobes el teu, disfrutes.
I després s'ha d'anar dient, jo crec que ja, en fi, ens pot servir a tots, no?, per a algunes persones més especialment, de que tindria que haver-hi un equilibri entre les hores que parlem i les hores que llegim. Perquè hi ha gent que parla molt i no llegeix mai i se li nota.
És veritat.
Aleshores...
Això és veritat, que es veu de seguida, que llegeix i qui no llegeix. Això no em canso de dir-ho jo a les alumnes i es nota de seguida.
S'ha d'introduir estil i s'ha d'introduir informació, s'ha d'introduir base, no? I si això no hi és, doncs, evidentment, es fa bastant, en fi, el ridícul. Avui dia fer el ridícul ja és difícil perquè els nivells estan com...
Estan com estan,
com
no?
Estan, no? O sigui, el llibre és atractiu i, per una banda, trobes amb llibres que són molt, molt, molt ben editats. Que són... Jo recordo, abans de llegir La Divina Comèdia, vaig veure una edició...
Vaig veure la
peli,
gravats...
No, estem parlant de fa uns quants anys. S'havia inventat el cine, però...
Però blanc i negre,
sí.
Jaume.
No. gravats, no? Gravats d'aquells que me'n recordo, els tinc presents, i recordo que era molt jovenet quan ho vaig veure, no? Una veïna meva, una dona velleta molt bona, un dia em va... Jo encara no tenia l'edat com per llegir un tomo així important, però sí que mirava els gravats, no? I veient els gravats que hi havia de l'infern, em va portar a tindre una idea d'aquestes que de tant en tant va bé tindre-les, dir, escolta'm, hauria d'intentar ser bo, perquè això realment fa molta angúnia, de veure. Bueno, i això també és, i queda, perquè jo me n'en recordo i fa molts anys, d'això, no? Vull dir que són coses que et fan entrar. Després, bastants anys després, en canvi, un amic meu, recordo que va dir, escolta'm, l'important d'un llibre és que es llegeixi. Pot semblar contradictori amb el que he dit abans, però no ho és tant, com sembla. O sigui, l'important és que es llegeixi. Aquests llibres que estan per posar a la biblioteca i no se'ls ha llegit ningú, doncs han fracassat amb lo més important que tenen, no? Llavors deia, si per llegir un llibre necessites arrencar 10 pàgines, arrencar-les físicament i emportar-te-les al metro i llegir-les i llançar-les i després arrencar-ne 10 més, i tothom s'esfareix, diu, home, com es pot fer això? Si aquesta és la manera de llegir-te el llibre, doncs, escolta,
sigui, no?
Ha fet... Sí, exacte.
Ha fet la funció.
És més important treure-li les pàgines que no que es quedi nou al prestatge.
I com que qui ho va dir és una persona que mereixia molt de respecte i era una persona, és molt intel·ligent, doncs vaig pensar, potser sí que és això, no? I li vaig perdre una mica la por a trencar alguna cosa.
O sigui, que t'emportes pàgines trencades si fa falta, al metro, sí. si convé, si vols llegir el llibre.
Bueno, ara es pot fotocopiar, també, però bueno, tampoc cal.
Es pot llegir en digital, ara tenim altres recursos. Sí. Anem acabant el tema de tertúlia.
Simplement que amb això que dius també, tenim en compte una forma de respecte a la personalitat dels fills. Jo estic parlant sempre des del punt de vista de l'orientació familiar, en aquest sentit. Per exemple, que a vegades el que ens agrada a nosaltres no té per què agradar-los amb ells. I els que en tenim més un fill, doncs a vegades, jo estic pensant en un cas, tinc un fill que aquest només llegia Les aventures de Massa Gran, però jo volia que llegís més coses, però jo si volia que llegís, te li podria comprar el Massa Gran, per exemple. Què vull dir? Que, mira, li agrada el Massa Gran, que llegeix el Massa Gran, ja després, ara llegeix altres coses, però vull dir que aquesta idea de respectar el que els agradi, és més que, a vegades, que no ho vegin com nei, pues jo els pares vol que llegeixi, a mi no m'importa tot això, no? El massa gran tira, ja en parlarem. Ara llegeix altres coses, per descomptat, no? Jo crec que va en aquesta línia, eh?
Sí, sí.
Abans d'acabar, també m'agradaria, ja que has parlat ara d'en Massa Gran, que era una de les lectures del teu fill, no sé si tu recordes o tens alguna lectura que vulguis recomanar, ara que ve Sant Jordi, algun llibre. El Jaume ja m'ha dit que no,
sé,
que ell
perquè...
n'havia llegit tants que li agradaven que no podia recomanar cap. Però la Laura sí que m'ha dit que es mullaria i a l'Aureli no ho sé.
No, jo el llibre de la selva m'ha agradat molt quan el vaig llegir, m'ha agradat molt. Uh-huh. Però clar, ara mateix, possiblement, amb un jove d'avui ja no li agradaria, no ho sé.
Perquè he vist la pel·li ja, no? Jo crec que això perd una
però
mica
l'encant. Però jo quan el vaig veure, aquell llibre, per mi va ser el Sabia
de la... el Clipping, no?
Sí, però clar, ara ho dius i dius, bueno, no hi ha per tant. Bueno, a mi, en aquell moment em va agradar.
Va impactar,
no sé,
el llibre de la selva.
Un altre, no sé, no? Jo no aconsellaria més... Bueno, i ara el que també aconsello és, ara que aprofita en Sant Jordi, doncs abans tenir una idea del que els hi vols regalar, perquè així no et costarà carta, eh?
Sí.
Perquè, clar. No és un llibre... I aquest sí, però és que aquest també està molt bé. Aquest potser per l'estiu, les vacances d'estiu, però potser pel Nadal, i aleshores compraries més d'un. O sigui,
la tentació
de sortir. Si no tens tancat el que vols comprar, no compres un llibre.
En jo compres 10.
No sé si vosaltres us passa.
No, home, ja va bé, que un dia a l'any invertim en això. I si després els llegim, és això, ben aprofitats estan. Sí, sí. Laura, quina ens recomanes?
Bueno, jo em passo una mica com el Jaume, que hi ha molts llibres que m'han agradat molt. Però us en diré tres títols. Nada de Carmen Laforet, que m'encanta.
Un clàssic,
Gora,
aquest és el
de Rabindranath Tagore, i Pedra de Tartera, de la Carme Barbal.
Sí, aquests
són tres
llibres
que recordo d'haver disfrutat. Sí. I en tinc molts altres, però clar, no acabarien.
Però Pedra de Tartera i Nada es llegeix a les escoles. O sigui, que encara són lectures que algun adolescent potser els hi fa descobrir la passió per llegir.
Nada, sí. Que me'l van fer llegir a l'escola, sí? I em va agradar, però l'altre, la de Carme Barbal, no... Maria Barbal, perdó, no...
No el vas llegir a l'escola.
Me'l va regalar una germana meva i...
Va caure per casualitat i vas gaudir-lo. Jo sempre recomano Wonder, també, que és en castellà La Lección de August, que sempre és una història que agrada a tothom, a totes les generacions, i és el que deia abans la Laura, que és un llibre per llegir tant als pares com als fills a la vegada i per poder-lo comentar, perquè parla de l'experiència d'un adolescent a l'escola.
Jo crec que una de les sensacions agradables és aquell llibre que quan arribes al final et deixa una mica orfe. Mm-hmm. Et deixa...
I ara
que llegiré. És veritat. Bueno, doncs aquesta sensació és aquesta que ens impulsa a llegir, a seguir buscant un altre llibre que sigui capaç de deixar-nos aquesta sensació tan bona que et fa lligar un amb un altre.
Doncs esperem que no ens quedem orfes de lectura mai, que sempre trobem aquest llibre que ens fa lligar una experiència amb l'altra i que aquest Sant Jordi tots tres rebeu llibres, rebeu roses i que gaudiu de la diada, que serà aquest diumenge. Aquest any, en diumenge, a veure com anirà. Mm. Doncs nosaltres ens retrobem dimarts que ve. Moltes gràcies a l'Aureli, al Jaume i a la Laura i seguim amb l'entrevista.
Adéu.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.
There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with it I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own.
Doncs estem escoltant un tema de Leonard Cohen i l'ha triat la Gemma Ventura, l'ha triat la nostra convidada. La Gemma és mestra, és escriptora i actualment treballa a la revista digital 14, Cultura Viva, que és una revista cultural en català on cada setmana hi publica un relat. També publica entrevistes, cròniques, sempre vinculades a temes culturals i educatius. Per tant, avui que parlem de cultura i parlem de lectura, doncs tenim aquí a la Gemma. Gemma, benvinguda a Ràdio Estel.
Molt bé, Magda, gràcies per haver-me convidat.
A tu per venir. I et volia dir com és que has triat aquest tema de Leonard Cohen.
Doncs perquè estic enamorada de Leonard Cohen. A mi normalment ja m'agraden els músics més grans, bastant més grans que jo, és una cosa bastant estranya, però...
O sigui, d'altres generacions,
sí,
no?
Sí, sí.
Escoltes música...
Però Cohen té una cosa com especial, a vegades que té com una mena d'ànima, una cosa que costa molt, a mi em costa molt de trobar músics o amb escriptors. Ell era escriptor i músic a la vegada, no? Les lletres tenien una profunditat molt, ostres, molt gran... No? Feien aquella cosa que a vegades tenen alguns escriptors o músics que et fan una mica de refugi, que et parlen de molt lluny, però sembla que parlis de tu. I per això és el que em va seduir molt de Leonard Cohen. I aquesta és una de les cançons que, ja que parlem avui de literatura, doncs és una cançó que ve d'un poema del Federico García Lorca, del Pequeño Vals Vienés.
Sí, sí, sí.
I ell doncs el va conèixer als 15 anys en una llibreria de segona mà.
Sí.
I va fer aquesta cançó més tard. Després, de fet, té una filla que li va posar l'Orca, també. O sigui, l'admiració que jo li tinc per ell, i la tenia pel poeta.
Déu-n'hi-do. Sí. O sigui, que és una cançó vinculada a la literatura. Mm. Tu no has escrit cap llibre, però sí que ets escriptora.
Fa com a respecte, que em diguis
respecte,
això.
No? La paraula escriptora és veritat. I escrius en un setmanari cultural, que és 14 Cultura Viva, i allí escriviu, sobretot, relats. No?
Sí.
Quin és l'objectiu de fer aquests textos, aquests escrits?
Una pregunta més difícil.
És difícil. Bueno,
sí. No? Jo, 14, per qui no ho conegui, és un, diguéssim que és un magazín cultural, que ha crescut moltíssim aquests últims anys. Bé, de fet, té poquets anys de vida, perquè va néixer el 2014, però sí que cada vegada som més. I això ens fa estar contents, no? Perquè és bastant diferent a les altres propostes. 14 va per lliure. Tot el contingut, si entres, veuràs que és molt diferent. No és... El que és més típic és seguir l'actualitat, el que passa cada dia. Nosaltres podem parlar, per exemple, un dia vam fer... Si fa tants anys del Tolstoi, doncs parlem d'una peça del Tolstoi que parlava no sé fa quants anys.
Sí, feu moltes dels efemèrides, nens. No? També.
Sí, però coses que són atemporals, que ens poden servir per ara. Per exemple, ell, en el cas del Tolstoi, que és una peça que m'ha quedat molt perquè ell parlava de les etiquetes que els hi posaven fa molts anys els nens, però etiquetes de tonto d'enganxar-te-la. I ara aquestes etiquetes no les posem, però les seguim... O sigui, són etiquetes que ara són invisibles. Que no sé quines són més perilloses de les dues, no? Però que són coses que et permeten reflexionar. A vegades no cal estar molt pendent de l'ara, perquè el temps és una lliçó contínua. I bé, tot això t'explicava per dir-te que 14 parlem de literatura, parlem de la vida, parlem d'educació... I en el cas que dius tu dels escrits, hi ha també el que diríem que és més marca 14, que són... escriptors, si podem dir així, que cada setmana o cada tant de temps publiquem uns escrits. Jo ho faig cada dilluns i parlo una mica de la vida, diguéssim.
De l'educació, de temes... Una mica com el nostre programa, també molt lligat a això, a educar, a estimar, a viure, a la qualitat de vida. I aquests relats, clar, també els publiqueu a les xarxes socials i molta gent que potser no llegeix llibres sí que s'acosta a la literatura o a la lectura a través d'un format digital.
Pot ser que passi, perquè són escrits curts i jo el que sempre intento molt, o ja em surt així potser, és que siguin molt planers. És a dir, que sigui ja gairebé com parlo, no? Que siguin propers, que emocionin i també mira si poden fer pensar millor, no? Però a mi m'agrada, sobretot jo valoro molt de la gent que escric, que em parli de tu a tu, que el senti a prop, no? A vegades... Hi ha moltes maneres d'escriure, però a vegades n'hi ha d'altres que gairebé que no els entens. No? Jo el que vull
molt
és entendre
abstracte,
i emocionar-me i fer-me el meu.
És a dir, que a vegades és veritat que és un text que els lectors tenen la sensació que també se'l poden fer seu i a vegades ens hem fixat que etiqueten uns als altres. No?
Això és molt maco, sí.
Que fiques l'etiqueta d'algú que penses que aquell escrit també li pot agradar. És com compartir una mica les lectures.
Sí, perquè penso, mira, aquestes coses, per exemple, les escric... Jo a vegades caminant pel carrer amb el mòbil ja faig l'escrit, així a raig, moltes vegades.
Sí.
I a vegades pues, estic pensant, per exemple, jo, que és amb ma mare, no? Potser, o amb el meu germà, com aquesta setmana el vaig fer d'ell perquè té Asperger i vaig intentar relacionar-ho amb aquest tema, amb el tema de la vida, de la superació. I és curiós com la gent se'l fa seu. És també una mica com la màgia d'una cançó i la compon, no? Està pensant en les seves coses, llavors tu quan l'escoltes te la fas teva.
Doncs
aquesta petita llibertat, no? De fer-t'ho teu. Crec que és molt maco que pugui passar això.
Això és la veritat, que és una manera molt atractiva de que el lector es faci seu doncs uns textos, unes frases, perquè també feu, l'altre dia hi havia de García Márquez, no? Hi havia també un recull de frases, una manera, i a més també feu entrevistes a escriptors, fins i tot.
Sí, en el món de la cultura. Fem entrevistes que són molt diferents, les típiques que són més aviat comercials, o més de...
Encarades a un llibre, per concret,
estic comprant,
no?
Aquest llibre perquè he tret aquest títol, perquè tal, no? Per exemple, fa un parell de setmanes vaig entrevistar el Raimon, i són converses que estem, ell i jo, per exemple, amb ell vaig quedar en un bar, i que acabem parlant de la vida, no? I en aquest cas ell, que és gran, que ara ja deixa els escenaris, vam parlar de la mort, ja? Que és una cosa que és, cada vegada doncs, tens més a prop del pas del temps, del cos, no? Com va canviant. I són coses que a mi m'agrada i m'interessen molt, perquè penso, és aquest personatge que tens del Raimon, del Ben, que potser no el coneixes tan íntimament o d'una forma tan propera o més humana, doncs és acostar aquest Raimon, el de dins. I el mateix amb el Jaume Sisa o amb el Roger Mas o amb l'Adrià Puntí. És entrar a dins. Una mica m'agrada molt aquesta cosa d'anar cap a dins amb les entrevistes o amb els escrits a la part més humanes. És la que m'interessa més.
És bo que ens ho expliquis, perquè a vegades es té com la tendència de que les pantalles o les xarxes socials, tot el que publiquen és un clic ràpid o qualsevol titular sensacionalista perquè enganxa el públic, i en canvi ens expliques que és el contrari, que són entrevistes més intimistes i textos molt ben escrits.
Sí, i que precisament la mitjana de temps de 14 és de 6 minuts. Això vol dir que la gent no és que entri i se'n va corrent, sinó que més aviat s'hi passeja.
Que s'ho mira, no? Que s'hi detén calma, no és un clic ràpid, sinó que després fas una lectura amb més profunditat. Sí que a vegades és això, que la gent mira molt al mòbil i no sabem ben bé què estan llegint, i realment sí que poden trobar ara continguts de força qualitat.
I tant.
No? Cada vegada més.
Ho intentem, que sí que siguin de qualitat. I defensem també un periodisme que sigui molt artesanal. A vegades ho comparo amb aquests oficis, no sé, de forner o de sabater o de fuster, no? Que és tot de molt d'anar cuidant a poc, a veure com ho fas. Doncs, en aquest cas, 14 també volem fer les coses així, ben cuidades.
Artesanes. Però tot i el format digital, has vingut amb dos llibres, Gemma. O sigui que tu escrius per un mitjà online, però després has vingut amb dos llibres.
Perquè també m'agrada tocar, també. Necessito tocar, també.
Doncs avui que hem parlat de llibres, veig que en portes dos. No sé si ens pots parlar una mica, o ens els pots aconsellar.
N'he portat dos, com a recomanacions, com vas dir, i després m'he donat compte que s'assemblen els títols, que tenen moltes coses en comú, perquè un és La vida que aprenc, del Carles Capdevila, i l'altre és Educar per estimar la vida, de l'Eva Bach. És a dir, que tots
hi ha
la vida, aprendre, educar, estan en tots dos. En el cas del Carles, a 14, estem fent com una mena de tasta editorial, i ho podeu trobar si hi entreu, perquè hi ha articles que ell els llegeix, i mentrestant hi ha la Marta Bellveí, que és una il·lustradora, que els va dibuixant, i és molt maco. Això també ho fem amb una altra sèrie que es diu Poesia dibuixada, en què la Sílvia Bel va llegint poemes de Miquel Martí Pol, del Joan Margarit, i mentrestant hi ha la Marta dibuixant, i això és preciós, de veritat,
És a dir,
això, fins i tot per les teves nenes.
Sí, per les alumnes, acompanyar el text amb la imatge.
Sí, perquè és molt atractiu. Tu vas escoltant i llavors veus que hi ha moltes maneres d'interpretar un poema o de servir-lo, en aquest cas. I amb el llibre del Carles, això ho podreu trobar a 14, també.
Trobarem els articles llegits per en Carles Capdevila i il·lustrats per la Marta Bellveí.
Exacte.
Aquest és un dels llibres que ens recomanes, que es diu La vida que aprenc.
I l'altre és Educar per estimar la vida. L'Eva Bach, que és una pedagoga, que la vaig entrevistar fa uns mesos, també, és molt maca, i ha tret aquest llibre, no? Que jo li deia, li vaig presentar i dic, mira, hi ha les tres paraules bases d'aquest món, no? Educar, estimar i vida.
Sí, les bases del nostre programa, també, no? De paraules d'amor, que és un programa d'orientació familiar.
I gairebé que ja no hi ha res més a dir, no? Amb aquest públic, amb aquest títol. I és un llibre que m'agrada molt. El que tenen en comú tots dos és que són dos persones molt optimistes. També els agrada molt això que dic de cuidar. I t'he portat algunes frases del llibre de l'Eva.
Digues.
Una pregunta que, mira, per exemple, comparteixo amb tothom, no? Que ella diu en aquest llibre, que diu, veiem la vida com un regal o com una càrrega?
Déu-n'hi-do.
Això està bé que ens ho preguntem de tant en tant, no?
Sí. Ostres, són frases també per reflexionar. Aquestes són extretes del llibre, ens dius, Educar per estimar la vida, de l'Eva Bach, no?
Sí, que són de cara als nens, però també de cara als grans. O sigui que ens pot servir una mica per tots. Una altra, què practiquem més, l'elogi o la desqualificació? Són coses que ens podem anar preguntant cada dia. A mi em va bé, jo abans d'entrevistar-la me'l veia anar llegint i dic, és una mica, et fa de brúixola la vida. A vegades hi ha llibres que et poden fer una mica també de brúixola o de mirall al mateix temps.
És bonica aquesta frase, no?, que un llibre et faci de brúixola. No sé si en tens una altra, però ja sentim la sintonia del Paraules d'amor.
Jo deixo aquestes dues preguntes que he dit.
No? L'elogi o la desqualificació.
I el regal,
i el regal
de la vida,
de
que l'anem assegurint.
Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Ens ha passat volant. No ens ha donat temps ni gairebé que ens recomanessis algun llibre de la teva infància, però ens ha encantat tenir-te aquí al Paraules d'amor i t'esperem quan vulguis.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies, Gemma. Doncs amb l'entrevista hem arribat al final del programa d'avui i abans d'acabar, com sempre, agraïm a l'associació FERT, que fa possible el Paraules d'amor, i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve aquí, a Ràdio Estel. Fins dimarts que ve, no hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.